L'Observatori. Un tros de ciència a Ràdio 4. Anna Banyeres.
Bona tarda, benvinguts a una nova edició de la divulgació científica, l'espai del coneixement que ens arriba directament des dels laboratoris i les institucions, en conversa directa amb els investigadors i els responsables dels estudis que treballen per la salut de les persones i del medi ambient. I bona prova d'això el tenim en els exemples d'avui, casos que demostren aquestes línies i aquests objectius. Així, en primer lloc, ens farem ressò de la feina que pretén fer el nou campus d'arqueologia de la Universitat Autònoma de Barcelona per a fomentar la divulgació del patrimoni històric, una combinació de recerca, divulgació i transferència del coneixement que ja està en marxa. En el cas de la segona, un altre exemple de l'esforç científic, un sensor que detecta contaminants a l'aigua que és a punt de passar del laboratori a actuar directament sobre el terreny. I finalment, i per acabar, però sense deixar l'aigua, desvetllarem els detalls d'una nova manera d'aconseguir energia elèctrica i hidrogen a partir de les aigües residuals, una gran aposta per les energies renovables. Si voleu saber, si voleu conèixer, aquest és el temps de l'Observatori.
L'Observatori a Ràdio 4.
L'Observatori avui vol tractar d'arqueologia, perquè hi ha una bona notícia. La Universitat Autònoma de Barcelona, l'Ajuntament de Camarasa i l'Associació de Recerca i Divulgació del Patrimoni Històric han creat una nova seu del campus d'arqueologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Nosaltres saludem en aquest punt el president de l'Associació de Recerca i Divulgació del Patrimoni Històric, Rafael Mora. Professor Mora, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quin és l'objectiu de la creació d'aquest campus?
L'objectiu és reconèixer espais on es fa recerca i es fa transferència del coneixement com espais universitaris. Fins al moment, nosaltres sortim a excavar 3-4 mesos a l'any o fem activitats didàctiques al llarg de tot l'any i no és un lloc, no és un espai de la UAB. A partir d'aquest moment, en aquests espais gaudim de totes les avantatges que és pues, un àmbit universitari.
Molts dels nostres oients es deuen estar preguntant i per què concretament en la comarca de la Noguera, concretament a Camarasa?
Bueno, pues perquè allà és on nosaltres des dels anys 80 estem fent recerca, estem treballant en tot el tema, tot el que és el Prepirineu, tot el tema de les societats caçadores-recolectores, i no tan sols hem fet recerca, sinó més de fer recerca i recerca de qualitat, el que hem fet també és transferència de coneixement, és a dir, donar a conèixer a la societat aquests resultats que fem en el que és la recerca, intel·ligibles per tothom. I d'aquí ha sortit doncs, el que és el Parc Arqueològic, que és una restitució de les activitats que feien i que és utilitzat per escolars de tota Catalunya. Habitualment és un camp d'aprenentatge de la Generalitat de Catalunya. Això vol dir que passen uns 4.000 anys cada any, 4.000 nens, perdó, cada any per allà, i treballen monogràficament temes relacionats amb l'arqueologia. No pas amb nosaltres, el que seríem els professors de la universitat, sinó que els treballen amb professors d'educació, és a dir, treballen els seus currículums per poder donar a conèixer i respectar el que és el patrimoni. Nosaltres pensem que és importantíssim treballar el tema del patrimoni i el respecte cap al patrimoni des dels primers moments. I en l'escola és un dels moments més importants, perquè a partir d'aquest moment no es passaran doncs, coses com les que veiem avui dia a les notícies, no? Que el patrimoni és destruït i no passa res.
De totes maneres, també és un punt a favor per a consolidar el coneixement d'aquest patrimoni arqueològic, perquè crec que és com el gran desconegut, no?
Sí. De fet, el patrimoni arqueològic és, com tu dius, un gran desconegut. Habitualment s'utilitza sempre que n'hi ha eleccions polítiques, sempre hi ha una exposició o n'hi ha inauguracions, però ja després de tot l'any apenas es parla d'això. El patrimoni és un patrimoni de tothom, és un patrimoni que s'ha conservat durant 50-60 mil anys d'antiguitat i, per tant, ho tenim allà. I el que hem de fer és no tan sols poder-lo estudiar, sinó també poder fer que les generacions futures puguin estudiar-lo. I per això està la recerca i, a més, està la difusió d'aquests coneixements.
Transferència de coneixement, divulgació, recerca arqueològica, sens dubte, són una revalorització?
Total, és una revalorització molt important des del que és el patrimoni. Pensa que, per exemple, per mi, jo soc professor de la universitat, el més fàcil seria quedar-me al meu despatx o fer les excavacions i tornar al meu despatx. Una de les coses que més plaer es produeix, encara que a nivell de currículum no significa res per al que són els investigadors, és fer aquesta transferència de coneixement. És a dir, mirar de quina manera es pot donar a conèixer aquests resultats que a la recerca, amb un grup molt reduït de persones, doncs el poden comprendre, però que després està tota la societat i és la que hem de revertir aquests coneixements, perquè en realitat és la societat la que ens dona aquests recursos per poder fer la recerca.
Clar, això afegiria aquest valor de poder promoure doncs, aquests jaciments i poder treballar-hi sobre el terreny, que és el que en moltes ocasions massa passa, que es comencen projectes però queden aturats justament per manca de recursos.
Sí, sí, estem absolutament d'acord. Moltes vegades es fan enormes inversions de diners públics en el que és la recerca, però després no n'hi ha cap tornada d'aquests coneixements cap al que és la societat. És a dir, s'inverteix molt en el que seria pròpiament la recerca i s'inverteix molt poquet en el que és la transferència de coneixement. Amb això és el que nosaltres hem lluitat. No tan sols hem fet recerca, perquè avui dia, a més, Europa és el que ens demana, no únicament s'ha de fer recerca, sinó que també hem de fer que aquesta recerca, tota la societat sigui partícipe d'aquests coneixements que anem obtenint. I això és part de la nostra tasca i en el que hem treballat.
Clar.
Aquesta any.
Professor Mora, el campus situat concretament en el jaciment arqueològic de la Roca dels Bous, què en podríem destacar d'aquest jaciment per si algú vol introduir-se en aquest patrimoni arqueològic?
És un jaciment de paleolític mitjà, és a dir, neandertals, i té una antiguitat de 50.000 anys d'antiguitat. El primer que crida l'atenció és com és possible poder visitar un lloc de fa 50.000 anys, més si han passat els arqueòlegs, perquè quan passen els arqueòlegs la nostra tasca consisteix en recuperar aquests objectes, és a dir, desapareix tot. Doncs la primera sorpresa és que si anem a visitar aquest jaciment, que es pot visitar al llarg de tot l'any, el primer que trobem és que podem restituir tots aquells objectes, estructures, activitats que es feien allà. Per tant, la persona que va visitar aquest jaciment no veurà únicament pedres, sinó el que veurà serà, tindrà una idea de tot el que feien aquests neandertals en aquell moment. Has de pensar que el registre arqueològic és invisible, desapareix. I la nostra tasca més forta ha sigut fer donar-li visibilitat, perquè això pugui ser comprès per tothom.
I en aquest punt, quin és el projecte de recerca més destacat en aquests moments?
En aquests moments estem treballant en diverses línies, però una de les línies més importants està dins de lo que és el Prepirineu, i sobretot estem treballant en el tema del poblament. És a dir, el Prepirineu i el Pirineu van habitar dos hominis diferents, el que són els neandertals i els humans moderns, és a dir, ja nosaltres mateixos, i nosaltres estem treballant tant registre d'aquests neandertals com dels humans moderns, i lògicament també aquests punts de transició, és a dir, què va passar amb la desaparició dels neandertals i amb l'aparició d'aquests nous moderns, com va ser? Tenim documentació en aquesta zona? Pues sí, sí que la tenim. Hi ha un jaciment que és la Cova Gran, que està al cantó de la Roca dels Bous, en aquesta zona del Prepirineu, que és un jaciment que per les seves característiques en un futur es parlarà molt d'ell i que conté aquestes transicions que seran tan importants per comprendre com va succeir tot això al llarg de la història.
Doncs, sens dubte, són motius prou atractius per donar-hi un cop d'ull, visitar-ho, trepitjar-ho i aprendre una mica més sobre aquest patrimoni arqueològic. Professor Rafael Mora, president de l'Associació de Recerca i Divulgació del Patrimoni Històric, moltíssimes gràcies per haver estat avui a l'Observatori i a continuar amb aquesta tasca.
Moltes gràcies a vostès.
Bona tarda.
Bona tarda.
L'Observatori. La ciència té vida. A Ràdio 4.
Continuem amb més coneixement. La presència de contaminants naturals, toxines d'algues o antibiòtics a l'aigua de les piscifactories pot suposar haver de llançar tones i tones de peix. Per evitar-ho, un grup de científics ha creat el primer sensor autònom que detecta patògens en grans masses d'aigua. De moment, ja se n'ha fet el primer prototipus, que es troba al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. I la investigadora i coordinadora del projecte, Marinela Ferrer, explica com s'ha fet el muntatge.
I així hem anat fent com una mica un puzzle on cada equip que és especialista en una part molt concreta ha desenvolupat la seva part i ha fet que sigui compatible amb una altra part desenvolupada en un altre lloc per especialistes d'un altre camp.
Pot detectar dos contaminants. La idea és ampliar-los. Cada hora pren mostres d'aigua i té una autonomia de 5 dies. L'objectiu és fer una primera aplicació abans d'estendre-ho per la costa amb una xarxa de sensors.
De fet, tots aquells que vulguem i que hi hagi anticossos disponibles. De moment, nosaltres hem agafat en aquests moments dos contaminants que són models i treballem amb aquests, però està oberta a qualsevol tipus de contaminació. És una plataforma flexible que tant serveix per piscifactories, que és la primera aplicació per la que s'ha desenvolupat, com podria ser per controlar la bondat de l'aigua de les costes catalanes o qualsevol altre tipus d'aplicació que necessités una alerta ràpida d'una vent de contaminació.
D'aquí poc farà el salt del laboratori al mar quan es provi a Grècia, però abans Marinela Ferrer també diu que cal reduir i abaratir el sensor.
Encara tenim que millorar-lo en el sentit que l'hem de miniaturitzar, hem d'intentar reduir al màxim el tamany d'aquest prototip, de manera que siguin com rets de sensors que enviaran la senyal amb un col·lector, amb una antena, que serà qui transmetrà totes aquestes senyals a terra i llavors serà com un mètode d'alarma. Si alguna funciona, tindrem allà una alarma ràpidament.
El projecte europeu que l'ha vist néixer dura fins al 2017 i suposa una inversió de 5 milions i mig d'euros. I ara, i en aquest observatori, continuem parlant d'aigua.
L'Observatori, amb Anna Banyeres, a Ràdio 4.
Investigadors del Departament d'Enginyeria Química de la Universitat Autònoma de Barcelona han aconseguit obtenir energia elèctrica i hidrogen de manera eficient a partir del procés de depuració d'aigües residuals. Els responsables científics són els professors Albert Guissasola i Juan Antonio Baeza de la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor Baeza, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com neix la idea d'obtenir energia renovable a partir d'aigües residuals?
Bé, realment ara hi ha un canvi de paradigma de l'obtenció de l'energia, perquè fins ara la depuració sempre s'ha pensat enfocant-la al tractament de l'aigua, però no s'ha fixat molt en quin és el consum energètic que requereix aquesta depuració. I llavors la idea és que com l'aigua residual realment conté energia, aquesta energia es podria recuperar en comptes de gastar més energia per tractar aquesta aigua.
Aprofitar l'energia química que conté l'aigua residual em sembla molta quantitat i reconvertir-la en hidrogen, que és una forma d'energia renovable, no?
Exacte.
Però a més obtenir energia elèctrica. Com es fa aquest procés? Quin és el sistema?
Bé, aprofitem uns microorganismes que existeixen a la natura, no? que normalment el que fan és menjar ferro, i aquest, al menjar aquest ferro alliberen ferro sense electrons, no? Ferro 2+. Aquest procés, realment, els microorganismes poden consumir matèria orgànica, però els hi falta oxigen. Els hi falta, són microorganismes que normalment el procés és en condicions aeròbiques, però aquests no tenen oxigen i llavors els electrons que aconsegueixen de la degradació de la matèria orgànica doncs els han d'alliberar d'alguna manera i ho fan a través d'un ànode, d'un elèctrode. Uh-huh. És a dir, alliberen electrons a un elèctrode. El que farien naturalment en el ferro doncs ho fan en aquest elèctrode. Llavors aquests electrons els podem aprofitar.
Però nosaltres hi afegim algun pas més?
Per aconseguir energia elèctrica, aquest és un procés espontani. Aquests electrons reaccionen amb l'aigua, reaccionen els protons per donar aigua, i el que sí que hem d'afegir una mica d'energia és si volem produir l'hidrogen. Llavors afegim una miqueta d'energia, podem ser del voltant de 0,5 volts, i llavors a l'afegir aquesta mica d'energia podem produir la reacció de protons per donar hidrogen gas.
Aquesta seria la diferència o el punt que marca la diferència respecte dels tractaments que s'estan fent actualment d'aigües residuals?
Bé, realment els tractaments convencionals són més aviat tractaments aeròbics en què tu has de posar oxigen perquè els microorganismes puguin menjar, oxidar la matèria orgànica. En aquest cas no posem oxigen, al contrari, hem de tenir un sistema que no hi entri oxigen i llavors afavorim el metabolisme d'aquests microorganismes, que són els exoelectrògens, que realment a la natura existeixen però estan en poca quantitat i en llocs molt especials, en què no tenen cap altra forma d'oxidar la matèria orgànica. Alliberen aquests electrons, però com no tenen oxigen és quan fan aquest metabolisme.
És a dir, que aquí alliberem el que representa fins ara el cost energètic, però... Què passa pel cost econòmic? Perquè els tractaments normalment acostumen a ser cars.
Clar. Això és el que estem treballant. Hi ha diferents grups d'investigació en el món que estan treballant buscant formes de fer-ho més econòmic. És a dir, que la construcció de la planta sigui un cost equiparable a una construcció d'una planta normal, d'una planta convencional, però llavors l'estalvi el tindries en el funcionament, en l'operació d'aquesta planta. No? Si aconsegueixes, en comptes d'afegir oxigen a l'aigua, que és el cost energètic més important d'una depuradora, que és l'airejament, els reactors, els difusors, afegir aire és costós, més de la meitat del consum elèctric d'una planta ve donat per això, llavors aconseguiries el contrari, no? O no consumir energia, o haver de posar molta poca energia, molta menys, per aconseguir la depuració de l'aigua.
Professor Baeza, vostès estan treballant sobre una qüestió molt concreta i a partir d'una realitat, amb les aigües justament residuals, no amb aigües sintètiques molt biodegradables que s'utilitzen normalment en laboratori.
Sí, aquests sistemes s'havien provat més aviat en font de carboni acètic, àcid acètic o acetat. Llavors, aquestes fonts de carboni són les que poden fer servir els microorganismes exoelectrogènics, són aquests els que alliberen els electrons. No? El que hem intentat fer és crear un consorci d'altres microorganismes que fan la primera etapa de degradació. Els compostos que són no tan degradables per als microorganismes exoelectrogènics, hi ha altres microorganismes que fan aquest pas intermedi, no? Transformar, per exemple, el glicerol, que és un subproducte, en acetat, propionat, que llavors sí que ho poden fer servir els microorganismes exoelectrogènics.
I en aquest procés, de moment a escala petita, el voltatge també és proporcional?
Llavors, en aquests sistemes, el voltatge que s'ha de fer és poc, és això, no arriba a un volt, pot ser 0,8 volts, i el que estem treballant és en escalar aquest procés, fer escales més grans, això és escala laboratori, ara estem fent una planta que ja serien 100 litres per tractar més quantitat d'aigua, i llavors estem canviant la forma d'operar, buscant formes d'operació que la quantitat d'energia que hi està de posar encara sigui més petita. Estem treballant i en proves de laboratori amb només 0,2 volts, que és bastant poc, doncs podem fer també el procés de depuració i a la vegada produir hidrogen.
I amb els resultats damunt la taula, professor Baeza, m'imagino que la idea o el projecte és avançar cap a un desenvolupament a escala industrial.
Sí, precisament aquest projecte que tenim, ara tenim un projecte amb acció amb la Generalitat de Catalunya, un projecte Baltec que està, bueno, tenim un projecte per fer aquest desenvolupament una mica més gran, aquesta escala, i veure els resultats amb aigües reals. Estem provant, per exemple, amb aigües de la producció de formatges, no? Les aigües que surten, que tenen bona matèria orgànica i ho podem fer servir per tractar aquests amb aquest tipus de sistemes.
Sens dubte hi ha un ventall d'opcions dels quals se n'ha d'aprofitar i de moment ja hi ha aquest primer pas. Juan Antonio Baeza, investigador del grup de recerca en bioelectroquímica del Departament d'Enginyeria Química de la Universitat Autònoma de Barcelona, que, com dèiem, juntament amb el professor Albert Guissasola són els responsables científics d'aquesta recerca d'intentar obtenir energia renovable a partir de les aigües residuals. Moltíssimes gràcies, enhorabona pel que s'ha aconseguit fins ara i molta sort a partir d'ara.
Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes
bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Exemples de recerca d'avui, ho dèiem a l'inici d'aquest programa, d'aquest observatori. Treballen per la salut de les persones i del medi ambient. En conversa directa ho hem pogut descobrir. Són exemples de recerca ben diferent que només trobem en aquest programa, l'Observatori, aquí a Ràdio 4, en una setmana marcada pel canvi d'estació i també per aquest eclipsi solar. I cada edició, us ho diem, ens esforcem per compartir estudis i treballs que ens afecten ben directament d'una manera o altra. La setmana vinent, més, amb nous exemples, a partir de noves converses. I ara, i en el moment de posar punt i final, rebeu una salutació de qui ha fet possible aquest temps i aquest espai de la divulgació i el coneixement. A les vies de sol, Adolfo Rosado, dirigint i presentant Anna Bañeres. Gràcies i bona setmana.